depuradora digital.
Bon dia, són les dues. El traspàs de Rodalies començarà per Lleida. Ferrocarrils de la Generalitat es farà càrrec de l'R12 a partir del 2024 i el govern vol que sigui al principi.
El que estem fent amb aquesta decisió del govern és l'avançada del model de Rodalies que volem per Catalunya. Un model operat, gestionat des de Catalunya. Gestionat amb el model Ferrocarrils Generalitat de Catalunya. Amb criteris de puntualitat, de seguretat, de neteja, d'intermodalitat.
El vicepresident Jordi Puigneró reclama al govern espanyol el traspàs complet del servei i denuncia que el que es va fer el 2009 va ser de fireta.
RAC 1 migdia. Amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Entre els plans del govern per aquesta línia R12 hi ha doblar els trajectes. Calcula que la demanda a la línia creixerà un 55%. De seguida els detalls. Abans, Xavi Rocamora, bon dia.
Bon dia, Núria.
Com sempre, el govern ha analitzat l'evolució de la pandèmia i permetrà que les discoteques s'omplin una mica més aquest cap de setmana.
Ha acordat que l'aforament al sector de l'oci nocturn passi del 70 al 80%. El Procicat es reunirà demà per aprovar-ho. També permetrà que els recintes esportius, gimnasos inclosos, s'omplin al 100% de la capacitat.
L'oposició ja prepara la moció de censura contra l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pels papers de Pandora.
El PSC ha obert contactes formals amb la resta de grups i Guanyem Badalona s'hi posa bé, però demana als socialistes que no repeteixin els errors del passat. Exigeixen ser també al govern.
El Tribunal Suprem avala el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat.
Ha tombat els recursos que hi havien presentat PP i Vox, que no creien que l'exministre de Justícia fos imparcial. El Suprem ha determinat que els partits no estan legitimats per recórrer al nomenament.
Ronald Koeman admet que el Barça-Dinamo de Kiev de demà és decisiu pel futur de l'equip a la Champions.
El Barça rebrà l'equip ucraïnès sense marge d'error després de les derrotes contra el Bayern i el Benfica en les dues primeres jornades. Koeman entén que l'equip no pot tornar a fallar.
Sí, es decisivo porque tenemos que ganar para quedarnos con opciones de pasar. Entonces no hay otro remedio que ganar el partido. Sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y sumando puntos porque es la única posibilidad de poder pasar esta fase de Champions League.
La tercera jornada de la Champions comença avui. Destaquen els partits Atlètic de Madrid-Liverpool i Shakhtar-Real Madrid, tots dos a les 9 i en directe per RAC+1.
L'Espanyol guanya el Cádiz i se situa 11è a la classificació.
És la tercera victòria consecutiva dels blanquiblaus a casa, ahir 2-0 amb gols d'RDT i de Nico Melamed. En l'altre partit jugat ahir, el Betis va guanyar 0-1 al camp de l'Alavés.
I l'últim titular pel temps, l'ambient d'aquesta tarda serà càlid per l'època de l'any en què ens trobem. Mònica Usar, bon dia.
Bon dia, sí, amb temperatures que fins i tot pujaran una mica més que ahir, màximes que es mouran entre els 21 i els 26 graus o fins i tot per sobre cap a la Vall de l'Ebre, tot plegat amb alguns núvols en trams de la costa i del litoral i també la Catalunya central, i no es descarta algun ruixat aïllat, com va passar ahir entre Barcelona i Tarragona. La resta, en canvi, sol i pinzellades de núvols prims. I de cara a demà, de matinada, no es descarta també algun ruixat entre la Costa Daurada i Costa Central, amb boires a primera hora de nou, sobretot cap a les comarques interiors i punts del prelitoral, i també amb alguns núvols a la tarda més clarianes i temperatures que encara pugen una mica més.
Les 2:03.
RAC 1 migdia.
Com dèiem, el govern assumeix la gestió de Rodalies de Lleida, que a partir del 2024 deixarà d'estar en mans de Renfe. Passarà a operar-lo Ferrocarrils de la Generalitat. Ho han anunciat aquest migdia després de la reunió del govern dels dimarts, ho situant com el punt de partida pel traspàs complet de tot el servei de Rodalies. Palau de la Generalitat, Sílvia Solanes, bon dia.
Bon dia. Si la Generalitat té dins les seves competències les de triar l'operador, però avisen que no tenen els diners per fer-ho a tota la xarxa. Sí que poden, diuen, avançar els diners que suposa assumir el servei de Rodalies de Lleida, que suposa un 10% del total de Rodalies de Catalunya. El cost anual del servei serà de 9 milions l'any, el manteniment per 15 anys serà de 21 milions d'euros i també compraran 4 trens nous per 44 milions, uns diners que reclamaran després el traspàs. Per això el vicepresident Puigneró ha llançat aquest missatge al govern espanyol.
I emplaço personalment a l'Estat a fer efectiu el traspàs complet de les Rodalies. No el traspàs de fireta del 2009. La ciutadania de Catalunya no es mereix l'actual servei que està prestant Renfe a Catalunya. no es mereixen ni els retards ni els dèficits en infraestructura.
Això a nivell pràctic vol dir que la R12 actual es desdoblarà en dues línies de rodalies. La RL3 i la RL4 són les que van de Lleida a Cervera, que els trens doblaran la freqüència dels 6 actuals per sentit a 12 i de Cervera a Manresa que passaran de 3 a 5. Pel que fa als treballadors, expliquen que tindran la possibilitat de seguir a Renfe en un altre destí o bé l'oportunitat de passar a formar part de la xarxa de ferrocarrils.
Més enllà d'aquest anunci, Sílvia, el govern també ha dit que treballa perquè divendres els aforaments als recintes esportius tancats ja sigui del 100% i el de l'oci nocturn al 80%.
Sí, fins ara eren els recintes esportius oberts els que estaven a un aforament del 100% i ara la idea és que aquest cap de setmana ja siguin tots oberts i tancats i també que l'oci nocturn pugui ampliar una mica més la seva capacitat. Ho explica la portaveu Patrícia Plaja.
Un cop avalat pel Procicat, està previst que es faci una nova resolució que, si s'acorda, reculli el que jo els he explicat i, per tant, sigui vigent aquest 80% en oci nocturn i aquest 100% totalitat d'aforament en recintes esportius tancats i gimnasos a partir del divendres.
Clar, ja ha recordat, això sí, que la mascareta segueix sent obligatòria per practicar esport en recintes tancats, com per exemple els gimnasos.
Gràcies, Sílvia. Doncs bé, a mesura que el govern flexibilitza les poques restriccions que encara queden, la pandèmia s'estanca. Avui la velocitat de propagació puja una dècima de cop fins al 0,95 i el risc de rebrot es manté moderat amb 42 punts, que són 5 més que ahir també. A més, hi ha 93 malalts amb Covid a les UCIs, 2 més, i el Departament de Salut ha notificat 515 casos nous i 14 morts. Doncs bé, darrere la pandèmia, els experts també veuen un repunt d'actituds intolerants. Ho ha alertat el Mona Recu, la sociòloga i investigadora de l'Institut d'Innovació Social de SADE, Liliana Arroyo. Creu que ho ha provocat haver limitat les relacions socials a les persones més properes.
Estem veient els efectes de que aquesta distància física efectivament ens comporta distància social. Això vol dir que la cohesió social està afectada, això vol dir que ens hem acostumat a cercles més petits i més redundants, és a dir, ens hem acostumat a relacionar-nos amb gent que s'assembla més a nosaltres i la tolerància a la diversitat la tenim una mica atrofiada.
Arroyo ho ha dit en una taula sobre la por i les conseqüències en salut mental que deixa la pandèmia. En aquest sentit, la cap de Salut Mental Infantil i Juvenil del Parc Taulí, Montse Pàmies, ha advertit que cada cop hi ha més nens d'entre 2 i 3 anys que els costa aprendre a parlar i a relacionar-se per culpa de les mascaretes.
D'entre els 2 i 3 anys, per exemple, sobretot, es desenvolupa el llenguatge, es desenvolupa la gran base de la socialització. Aquests nens no han pogut, i llavors ens trobem a vegades ara actualment a les consultes de psiquiatria infantil, nens que tenen retard del llenguatge, retard de la socialització, i hem d'esperar, perquè no tenim classe darrere i pot haver un trastorn de l'espectre de l'autisme o bé simplement que han estat aïllats de la nostra societat.
Pàmies també alerta de l'augment de les conductes suïcides en noies adolescents. L'ONG Save the Children alerta d'una altra conseqüència de la pandèmia i del confinament, i és que han fet augmentar l'anomenada sextorsió entre els adolescents. Es tracta de fer xantatge a la parella o exparella fent servir imatges digitals. L'entitat ho diu en un informe on alerta que bona part dels joves no són conscients de la violència masclista i la relacionen amb un problema d'adults. Helena Soler.
Per això reclamen polítiques adreçades especialment a protegir les adolescents, i és que, segons l'informe No és amor, la violència contra les noies joves té característiques pròpies. La intensitat de les primeres relacions fa que justifiquin les primeres agressions, i com que en la majoria de casos la violència és sobretot anomenada de control, és a dir, impedir l'altra persona fer, vestir o parlar amb algú, això no ho reconeixen com a violència, una violència que per l'ús de les xarxes socials pot allargar-se en el temps. De fet, arran de la pandèmia, el director executiu Andrés Conde admet que han augmentat els casos d'extorsió a través d'internet.
Una práctica, por desgracia, muy generalizada, ¿no? Y la pandemia sabemos que ha venido a aumentar esa realidad, ¿no? En la medida que se ha digitalizado muchísimo las relaciones en un momento de confinamiento, el intercambio de imágenes y contenidos de carácter sexual entre adolescentes ha aumentado muchísimo. Lo que ha provocado situaciones de vulnerabilidad.
Alerten que alguns joves també normalitzen la violència sexual i ho relacionen amb el fet que un 71% dels nois i un 28% de les noies consumeixen pornografia.
Una altra advertència, la del cardenal arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, president de la Conferència Episcopal Espanyola. Creu que els mitjans de comunicació, especialment la televisió, inciten a la pederàstia. Són unes declaracions que ha fet a SER Catalunya.
Quan jo veig la televisió, els mitjans de comunicació, que a vegades inciten a un sexe lliure, jo dic, escolta, ja podem treballar, ja.
Però vostè creu que a través de les televisions hi ha imatges que inciten a la pederàstia?
Directament no, però si t'inciten a viure el sexe de qualsevol manera, tu me diràs.
Per això Omella demana que tota la societat faci l'autocrítica que diu ja està fent l'Església. Per cercar els comuns han demanat avui als partits la creació d'una comissió per investigar els abusos sexuals a l'Església catalana. Les 2:10, un minut, i continuem repassant l'actualitat.
RAC 1. Minut a minut amb el Barça. Aconsegueix amb Mundo Deportivo el rellotge oficial del Barça. Un rellotge exclusiu amb un disseny únic per lluir els colors del teu equip. Ja a la venda al teu quiosc, només amb Mundo Deportivo.
Vins blancs del Montsant. Gourmet La Vanguardia posa a la teva taula una nova selecció de vins protagonitzats pel raïm Garnatxa del Montsant. L'Esprevé d'Eric Laon Blanc 2017, l'Aurona Blanc 2016, Coret de Calbassó 2018. 6 ampolles de vi blanc valorades en 105 euros, ara per només 59. Fes la teva comanda a gourmetlavanguardia.com.
RAC 1 migdia.
Continuem aquest repàs a l'actualitat amb la crònica política. Badalona avança cap a una altra moció de censura per fer fora Xavier García Albiol. L'oposició comença contactes avui per pactar un govern alternatiu després que l'alcalde hagi aparegut als papers de Pandora. Si prospera, la ciutat haurà tingut 4 alcaldes en 5 anys. El PSC i guanyem Badalona de la CUP confien arribar a un pacte. El socialista Rubén Guijarro ja es postula com a nou alcalde, però guanyem demana formar part també del nou govern, Cesc Giró.
Guijarro ha entomat el repte d'intentar ser el nou alcalde en declaracions a Ràdio 4, però demana prudència, no posar terminis i evitar fer escarafalls durant les negociacions.
Assumiria aquesta responsabilitat, com dic, per responsabilitat, per dignitat i per la bona imatge de la ciutat, perquè tinguem un projecte i no deixem de fer caure la ciutat en el circ, amb l'esperpent i amb la corrupció.
Guanyem Badalona agraeix el pas dels socialistes, ara bé, també vol formar part del govern, sigui fent tàndem o amb un front ampli que inclogui la resta d'oposició al Biol. Dolors Sabater ha parlat a RAC1.
Un lideratge compartit de Guanyem i PSC, que tinguin un pes en aquest nou govern, que hi hagi un exercici realment d'entesa, de confiança. Crec que si això, que era el més difícil, s'aconsegueix, jo crec que la resta d'organitzacions s'hi sumaran.
De moment, silenci a l'Ajuntament de Badalona, només trencat per una piulada del Biol on carrega contra els dos partits. Els acusa d'haver destrossat la ciutat de 2015 a 2020 i de tornar-ho a intentar ara, plantejant aquesta moció de censura.
El Parlament recupera aquesta tarda el 100% de l'aforament a partir del ple que comença avui a les 3. Ja podran ser a l'hemicicle els 135 diputats de la Cambra. Això ha provocat un altre picabaralla entre tots els partits per la distribució final que tindran els escons. Anem cap al Parlament. Adrià Santa Susagna, bon dia.
Bon dia. 2 hores de baralla entre tots els partits per aconseguir tenir els millors seients del Parlament o, com a mínim, evitar quedar relegats a l'última fila. La cosa quedarà així. Si mirem l'hemicicle des del faristol, a l'esquerra hi haurà els 3 partits independentistes. A davant de tot esquerra, darrere Junts per Catalunya i al final de tot la CUP. Hi ha una cantonada als comuns. A la banda dreta hi haurà la bancada del PSC, just darrere 4 diputats de Junts per Catalunya que no tenen lloc a la banda esquerra, i també hi serà Ciutadans, i el Galliner el compartiran Vox i el PP. És la distribució final que s'ha pactat ara, que els 135 diputats ja podran venir presencialment al Parlament, un fet que ha provocat que la mesa de la cambra torni a avalar el vot delegat de Lluís Puig, que recordem, encara és diputat, per tant, podrà votar.
Ens situem ara al País Basc. L'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero creu que la fortalesa de la democràcia espanyola és el que ha obligat l'esquerra Berchale a lamentar públicament el dolor causat per ETA. Zapatero, que era president del govern espanyol quan ETA va anunciar la fi de la violència ara fa 10 anys, assegura que la societat respira millor després de la declaració que va fer ahir Arnaldo Tegui.
La paz nos hace mejores a todos. Las democracias saben resistir. La libertad gana la libertad. Para siempre. Para siempre la paz. Para siempre la no violencia.
No totes les víctimes han rebut igual la declaració de l'esquerra Berchale. Una d'elles, Nuri Manzanares, que va perdre els 2 fills i la germana a l'atemptat a l'Hipercor de Barcelona, ha agraït el gest. N'ha parlat al món a RAC1, Sílvia Solanes.
10 anys després, i amb aquest reconeixement del dolor, Manzanares aplaudeix el pas i el valor, però una altra cosa diu és el perdó.
He seguit vivint amb això i tot, però perdonar una bestiesa com aquesta, pues no, jo crec que no es pot perdonar. Però sí, serveix perquè ja és una mica hora de que es donin compte pues, de la bestiesa que van fer, que no els va portar a ningú lloc, com diu ell, que no va servir per res.
Denuncia que l'Estat no el reconeix com a víctimes del terrorisme perquè no estaven allà.
El Tribunal Suprem avala el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat. El Tribunal ha tombat els recursos en contra que van presentar el PP i Vox perquè diu que els partits no estan legitimats per recórrer aquest nomenament. Anem ara a Madrid. Marc Poyato, bon dia.
Bon dia, sí. Vistiplau del Suprem al nomenament de Dolores Delgado, exministra de Justícia de Pedro Sánchez, com a fiscal general de l'Estat. Avui s'ha reunit la sala contenciosa administrativa per decidir sobre els recursos que tant el PP com Vox hi van presentar en contra. Consideren que no s'ajusta als criteris d'idoneïtat i imparcialitat que requereix la llei, però la sala ni tan sols ha arribat a debatre això perquè s'ha quedat el pas previ decidir si els partits polítics poden recórrer aquest nomenament. I han decidit que no, que la llei no els hi permet. Ara bé, la decisió no s'ha pres per unanimitat. Dels 7 magistrats que han format el tribunal, 2 han fet un vot particular perquè consideren que el PP i Vox sí que tenen legitimitat per poder recórrer el nomenament de Dolores Delgado com a fiscal general de l'Estat.
Gràcies, Mari. De Madrid a Brussel·les, perquè la Comissió Europea i Polònia han escenificat avui al Parlament Europeu tot un xoc de trens per la polèmica sentència del Tribunal Constitucional polonès que situa la justícia local per sobre de l'europea. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha deixat clar que si Polònia no fa marxa enrere hi haurà conseqüències, i el primer ministre polonès ho ha interpretat com un xantatge intolerable, dit al seu país. Eurocorresponsal de RAC1, Lluís Tobar, bon dia.
Bon dia. En un temps i dur debat al Parlament Europeu, Brussel·les ha pujat avui al to contra Polònia per la sentència del Constitucional polonès que declarava inconstitucionals diversos articles dels tractats de la Unió i, per tant, donava prevalença al dret nacional sobre l'europeu. Avui, en un cara a cara entre la presidenta de la Comissió Europea i el primer ministre polonès, Ursula von der Leyen ha deixat clar que Brussel·les no es quedarà de braços plegats i ha amenaçat Polònia en bloquejar els fons europeus o fins i tot en retirar-los el dret a vot al Consell Europeu.
It is my commission's duty.
El meu deure és protegir els drets dels europeus, visquin on visquin de la Unió. No podem i no permetrem que es posin en risc els nostres valors comuns. La Comissió actuarà i les opcions són conegudes.
And the options are all known.
Lluny de rebaixar tensions, el primer ministre polonès, en un to contundent i desafiant, ha fet una defensa ferma de la sentència i ha assegurat que no cedirà a l'intolerable xantatge que, diu ell, està fet la Unió Europea al seu país.
RAC 1 migdia.
Nou atac informàtic a una administració pública. Aquest cop li ha tocat el rebre a Barcelona Serveis Municipals, encarregada de gestionar diversos equipaments de la ciutat. Tot i que l'Ajuntament ja ha pogut restablir la majoria d'aquests serveis, encara no funciona la venda d'entrades per internet a recintes com el Zoo, el Parc Güell o el Tibidabo. Eudald Martínez.
Barcelona Serveis Municipals va tenir constància ahir al matí d'un intent d'intrusió al seu sistema informàtic i va decidir deshabilitar tots els seus serveis per precaució. Des de la companyia han assegurat a RAC1 que no s'ha detectat cap incidència ni hi ha cap afectació en les dades dels usuaris. De fet, una part dels serveis ja es poden restablir, ja es van poder restablir ahir al migdia. Entre ells, els de l'aplicació Es Mou, que integra el servei en línia de Bicing, i també els aparcaments públics de la ciutat. BCM espera poder recuperar la resta de serveis en les properes hores.
Les quatre monitores i el director de la piscina de Ripoll, on fa 4 anys va morir una nena de 4 anys, accepten la seva responsabilitat en l'ofegament de la menor a canvi de no entrar a la garjola. Han reconegut que van desatendre les seves funcions i han pactat amb el fiscal i la família de la criatura penes d'un any de presó. També accepten pagar 166.000 euros d'indemnització. Avui s'havia de fer el judici a Girona. Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. L'acord entre Fiscalia, acusacions i defenses ha evitat el judici. Els acusats han reconegut els fets. Han acceptat que la menor va morir ofegada perquè van desatendre les seves funcions. El pare de la petita, Francisco Medina, ha remarcat que per ells era molt important que els processats reconeguessin la negligència.
Els acusats han reconegut els fets, la culpa que han tingut, les faltes que van cometre. Tot ho han reconegut sense cap discrepància. Això ha dit molt d'ells, de que, bueno, han set sensibles amb tot. A més, la condemna l'han acceptat sense més. És la condemna que els hi pertoca.
Tot i la condemna d'un any de presó, els acusats no hauran d'entrar-hi perquè cap té antecedents. Tampoc els inhabilitaran per treballar com a monitors i socorristes o per dirigir instal·lacions esportives.
Gràcies, Bàrbara. Més coses. El govern espanyol va tenir clara la relació causa-efecte entre la injecció de gas i els terratrèmols a la costa de l'Ebre i Castelló durant la crisi
sísmica del Castor al setembre del 2013. Així ho ha declarat l'aleshores director general d'Hidrocarburs del Ministeri d'Indústria en la segona jornada del judici del Castor, seguint aquest judici que s'està fent a l'Audiència de Castelló. I a l'Esteve Giral. Esteve, bon dia.
Hola, bon dia, Núria. L'aleshores director general d'Energia, Jaime Suárez, ha admès clarament, sense dubtar-ho, en la seva declaració com a testimoni, la relació entre la injecció de gas al magatzem submarí i l'increment de l'activitat sísmica al subsol. Ha explicat que si el Ministeri d'Indústria del Partit Popular va decidir ordenar la paralització de la injecció de gas aquell 26 de setembre de l'any 2013, va ser per la repetició de terratrèmols. Un dels treballadors del Castor ha admès també avui com des de la mateixa plataforma marina es van percebre els primers terratrèmols.
Yo recuerdo haber notado dos seísmos y haberme despertado otros dos. Fueron muy breves. No provocaron daño alguno.
El mateix director general d'Energia durant el Castor ha afegit que si el govern espanyol del Partit Popular va decidir mantenir tancat el magatzem és perquè els tècnics van advertir que si es seguia injectant gas al subsol hi havia risc de més terratrèmols a la costa de l'Ebre i Castelló.
A les Canàries, un mes després de la primera erupció, el volcà de la Palma ha derruït gairebé 2.000 edificis. Hi ha quatre llengües de lava i una d'elles ha accelerat el seu pas en les últimes hores i està a punt d'arribar al mar. Això pot provocar més desallotjaments. Dani Cortés.
Serà la segona que ho fa. De moment està a uns 30 metres d'un penya-segat i això obliga a confinar el municipi de Tazacorte. Ara hi ha 7.000 persones desallotjades per culpa del volcà i durant aquest mes d'erupció la lava ja ha afectat 800 hectàrees de terreny. Sí que ha frenat l'activitat sísmica. Aquesta nit s'han registrat menys terratrèmols, han estat 8. Els experts alerten que al volcà encara li queden dies d'activitat. Segons l'Institut Vulcanològic de les Canàries, està estable dins la fortalesa, emet molta lava i encara llença una gran quantitat de gasos a l'atmosfera.
RAC 1 migdia.
Una de cada tres dones amb càncer de mama perd la feina o ha de deixar de treballar i la majoria, un 70%, reconeix que ha vist reduïts els seus ingressos o el seu sou per culpa de la malaltia. Ho alerta l'Associació contra el Càncer, que denuncia que és un problema que es dona en concret amb aquest tipus de tumors perquè afecten majoritàriament les dones. Avui és el Dia Mundial del Càncer de Mama. Elena Soler.
Les dones estadísticament tenen feines més precàries i per tant amb menys protecció davant d'una malaltia greu que encara que se superi pot provocar seqüeles. A més, són les que també assumeixen bona part de les tasques de cures i de la llar i tot això passa a factura, com ha denunciat a RAC1 la psicooncòloga de l'Associació contra el Càncer, Teresa López Fando.
Es fa costós la gestió del domicili, la gestió de la canalla. Tot això repercuteix en l'economia de la família d'una manera que moltes vegades és insostenible, no? I llavors les dones acaben assumint tasques i tarees que fa que físicament vagin més limitades i al final el tractament no s'aborda de la mateixa manera, no? Que sí, pots estar a casa tranquil·lament descansant després de la teva quimio.
L'informe Toxicitat Financera del Càncer de Mama recull que el 15% de les dones diagnosticades estan en situació d'extrema vulnerabilitat.
Encara sobre càncer de mama, investigadors de l'Hospital del Mar a Barcelona han descobert com millorar l'efectivitat dels tractaments d'immunoteràpia en un dels tumors més agressius. Han identificat una molècula que, activant-la, els limfòcits encarregats de combatre el càncer recuperen la seva funció. Laia Colomer.
Alguns tumors, com el de mama HER2 positiu, produeixen unes substàncies que inactiven les defenses i els limfòcits NK, que són els que tenen la capacitat per matar els tumors. Com que aquesta substància els inactiven, el tumor pot seguir creixent. Ara, però, investigadors de l'Hospital del Mar han identificat una molècula que, si s'activa, fa que aquests limfòcits recuperin la seva funció per combatre el càncer. La investigadora principal de l'estudi, Aura Montasell, explica a RAC1 que hi ha diversos fàrmacs encara en assajos clínics que poden activar la molècula.
Una possibilitat per augmentar l'eficàcia clínica dels tractaments actuals en el càncer de mama HER2 positiu seria combinar els fàrmacs que ja estan utilitzant amb immunoteràpia que vagi dirigida activar aquesta molècula en els limfòcits NK.
El mecanisme també es podria aplicar en altres tipus de tumors, com el de còlon o pàncreas.
També avança la investigació sobre l'Alzheimer. Els familiars de malalts celebren els resultats de la investigació de la Fundació Pasqual Maragall i la Fundació La Caixa, que ha demostrat que amb una anàlisi de sang es podria detectar la malaltia abans que apareguin els primers símptomes. Al tractar-se d'una malaltia hereditària, consideren que així es podria fer un seguiment més acurat dels familiars, però també permetre als malalts començar un tractament preventiu molt abans.
Ara l'Alzheimer es diagnostica en una fase ja avançada de la malaltia. Ara ve el biomarcador en plasma que han identificat dedicat a la Fundació Pasqual Maragall permetria fer-ho molts anys abans, quan encara no hi ha problemes de memòria. Des de la Federació de Familiars de Malalts d'Alzheimer consideren que d'aquesta manera els malalts podrien decidir amb temps com volen portar la malaltia i també resoldre un dels dubtes que més neguiteja els familiars. N'ha parlat a RAC1 la seva presidenta Inmaculada Fernández.
Estamos como muy pendientes de esos de pérdidas de memoria, esas desorientaciones, estas a veces, ¿no?, que nos damos cuenta de pensando, echando marcha atrás, siempre nos agobia, ¿no?, el pensar, y sí, yo también, ¿no?, y sí, yo que soy hija, hermana, familia directa. I sí, jo també l'ho havia patit, no?
De moment, l'estudi de la Fundació Pasqual Maragall encara està en fase preclínica, però els investigadors confien que ben aviat es pugui aplicar la detecció precoç de la malaltia.
Tornem a Madrid perquè la policia ha hagut de desallotjar un grup de víctimes de la colza que s'havia tancat al Museu del Prado amb l'amenaça de suïcidar-se si no el rebia Pedro Sánchez. Les víctimes d'aquesta intoxicació pel consum d'un oli adulterat que va passar a fa 40 anys denuncien, Marc, que se senten completament desateses.
Sí, a mig matí, 6 persones víctimes de la colza han entrat al Museu del Prado i han desplegat una pancarta davant d'una de les obres més emblemàtiques, les Menines. El grup reclamava una reunió urgent amb el president del govern espanyol perquè els hi doni una solució i han amenaçat amb suïcidar-se i retransmetre-ho en directe. En parlava una de les portaveus, Maria García.
Esperemos que el presidente del gobierno se digne un poquitín a llamarnos y que se ponga en contacto con las víctimas del síndrome tóxico, como ha hecho con otras víctimas, porque no aquí hay víctimas de primera y víctimas de segunda.
A les 12 del migdia la policia els ha desallotjat del museu i segons la plataforma d'afectats s'han dut a 2 persones detingudes per resistència a l'autoritat.
I el preu de la llum tornarà a baixar demà, tot i que es mantindrà un dia més per sobre dels 200 euros. El megawatt-hora s'abaratirà un 3%, Montse Martí.
L'hora més cara avui és entre 8 i 9 del vespre, que es pagarà a 256 euros el megawatt-hora, i demà serà entre 8 i 9 del matí, que es pagarà a 261 euros. Els primers 20 dies d'octubre, el preu de la llum ha superat de mitjana els 200 euros, i si continua així, l'octubre serà el mes que es pagarà el rebut de la llum més car que mai.
RAC 1 migdia amb Núria Travessa i Xavi Rocamora.
Ronald Koeman i el Kun Agüero coincideixen en la necessitat de guanyar demà per continuar vius a la Champions, Xavi.
Han estat els protagonistes a la roda de premsa prèvia al Barça-Dinamo de Kiev de demà. Marta Ramon, bon dia.
Hola, bon dia.
I efectivament, tots dos han reconegut que l'equip ja no té marge d'error després d'aquestes dues derrotes en els dos primers partits.
Sí, tots dos coincideixen que el de demà és un partit decisiu per continuar vius a la Champions. No ho han amagat ni un ni l'altre, ni Koeman ni tampoc el Kun Agüero, protagonista també d'aquesta prèvia. Demà no hi ha marge per l'error davant el Dinamo.
Sí, es decisivo porque tenemos que ganar para quedarnos con opciones de pasar a esta fase de Champions League. Entonces no hay otro remedio que ganar el partido. Sabemos perfectamente qué tenemos que hacer y sumando puntos, porque es la única posibilidad de poder passar aquesta fase de Champions League.
El Kun apunta que per aconseguir-ho estan amb la moral alta després de la victòria de diumenge i assegura que el suport de la gent els ajudarà a assolir l'objectiu.
Claramente tenemos que ganar sí o sí. Obviamente que si no ganamos estamos casi fuera. Así que nada, estamos con confianza. El domingo fue un lindo partido para estar bien mañana y yo creo que con la ayuda de la gente, que el otro día también fue muy, muy bueno, mañana también nos van a ayudar a empujar para sumar esos 3 puntos que necesitamos, ¿no?
Koeman dissabte traslladava un canvi de discurs respecte a les possibilitats de l'equip a la Lliga. Deia que ara sí, l'equip ja podia aspirar al campionat, però en canvi a la Champions manté el mateix missatge de fa unes setmanes quan deia que era un miracle. L'entrenador diu que l'equip pot competir, però que no se li pot exigir res davant la diferència que hi ha respecte a altres equips que sí que són favorits.
Competir sí, però no se pot exigir de ganar el Champions League, perquè comparant a altres equips que estan per delante de nosaltres, intentamos llegar a este nivel con gente nueva, con gente joven. Entonces, como he dicho anteriormente, que recuperar los lesionados, que los lesionados que han estado un tiempo fuera todavía no están en su mejor momento en todos los aspectos, pero van en un buen camino. Y esto también frena un poco nuestras aspiraciones, pero yo creo que tenemos un equipo de competir y de tener que pasar esta fase de grupo.
Passar la fase de grup sí, però no ha volgut marcar quin ha de ser el llistó de fins on pot arribar l'equip.
Tampoco es normal de exigir llegar en cuarto, semifinal o final. Yo creo que no es el momento de pensar en esto. El momento de pensar es ganar el partido, porque nos exige ganar el partido de mañana. Es el primer paso. Más adelante, de momento no me importa. Me importa el partido de mañana, porque por dos partidos perdidos necesitamos ganar.
Per demà no hi ha novetats a la llista, només la baixa d'Eric García per sanció. Continuen de baixa Araujo, Pedri, Dembélé i Braithwaite. Koeman diu que a l'hora de confeccionar l'11 no pensarà en el clàssic de diumenge, però que es fixarà en com estan físicament les peces importants de la plantilla, amb especial atenció a Ansu Fati. Ha insistit que no pot jugar tres partits seguits sencers.
Precisament no tengo en cuenta hombre del contrario, porque yo creo que siempre el primer partido es el más importante. Importante es sí, es que cada jugador llega a su mejor nivel físicamente. Y como he dicho, por ejemplo, otro día, que es imposible que Ansu Fati pueda jugar tres partidos enteros en 7 días. Eso es imposible. Entonces, buscar el mejor para el jugador individualmente sin de no pensar en un partido importante.
M'he avançat a Koeman, demanar disculpes des de,
tens ganes de xerrar,
des de l'estudi de RAC1. No, és que anava a dir que precisament el nom d'Ansu Fati, la gran esperança del Barça, avui ha planat en aquesta prèvia, sobretot també perquè està al caure la seva renovació.
Sí, i en aquest sentit Mundo Deportivo ha avançat que ja hi ha principi d'acord per la seva renovació. Ja us havíem explicat a RAC1 que la intenció era tancar-la aquesta setmana i anunciar-la abans del clàssic, i tot s'ha accelerat amb un viatge del director de futbol Mateu Alemany a Porto, on ha pactat les condicions amb el representant Jorge Mendes. Finalment signarà per aquesta temporada i 5 més, per tant, fins al 2027. Una petició que detalla Mundo Deportivo ha estat expressa de la família d'Ansu Fati. Pel que sabem, tot apunta que tindrà una clàusula de rescisió de 1.000 milions d'euros, igual com Pedri. Koeman ha celebrat la notícia.
Estan cerca de renovar con Ansu Fati i jo crec que és una notícia molt important, perquè estem parlant d'un jugador joven de mucha calidad i es uno de los que tiene que marcar el futuro de este club.
I del potencial d'Ansu ha parlat el Kun, creu que el dorsal 10 li queda molt bé i que els jugadors més experimentats de la plantilla l'han d'ajudar a consolidar el seu talent especial.
Le queda bastante bien a Ansu Fati la día, así que lo está haciendo muy bien, y como veteranos estamos para ayudarlo, apoyarlo y obviamente intentar que él esté lo más cómodo posible en el campo, porque se nota que va, todo lo vemos, yo lo vi en entrenamiento y todo el mundo sabe cómo es el juego de él. Son esos talentos que no salen a menudo, y bueno, hay que aprovecharlo porque ese talento lo tenemos hoy nosotros, ¿no?
Avui també hi ha hagut visita del president Laporta a la ciutat esportiva i ha anat a donar ànims als jugadors i a Koeman abans de la cita clau de demà.
Van unes quantes, no?, de visites de Laporta a la plantilla.
I de cites clau,
i
també.
I de cites clau, també, sí.
Que no falti de res.
I de canvis, perquè sí, el Barça va recuperant efectius i amb ells la moral després d'un inici, evidentment, complicat aquesta temporada. El mateix Koeman deia, ho explicava la Marta fa uns instants, que s'havia de ser realista, que no es podien esperar miracles a la Champions. Sí que és cert que ha anat recollint un cable, que ha anat modificant el discurs.
A la Lliga, sobretot.
En aquesta línia, Gerard Piqué, ho recordem tots, allò de és lo que hay, doncs bé, si Koeman ja havia anat suavitzant el missatge, ahir Piqué a Twitch deia això.
Si tenemos a la gente así con nosotros, estamos recuperando ya a la gente lesionada, nos queda por recuperar a Ousmane y a Martin también, creo, pero ya tenemos al Kun en dinámica, tenemos a Ansu enchufando, ojo. Ojo este año.
Ojo, però Braithwaite sí, també. Està lesionat encara, suposem que, o esperem, millor dit, que d'aquí no gaire torni ja la dinàmica de grup, però encara lesionat, sigui com sigui, des de l'és lo que hay de mitjans de setembre, les coses han canviat i aquest Barça sembla una altra cosa. I parlant de canvis, Marta, nou gir de guió en l'assemblea de compromissaris i en la votació de l'Espai Barça, Joan Laporta anuncia que hi haurà referèndum per ratificar el finançament de l'Espai Barça.
Sí, no estaven els plans inicials de la Junta, però finalment hi haurà referèndum per ratificar aquest finançament si els socis compromissaris l'aproven aquest dissabte. L'anunci de Laporta va arribar ahir a la tarda, després que molts assistents a l'Assemblea plantegessin que una decisió tan transcendental hauria de ser presa per tots els socis i no només pels compromissaris.
Hem assenyalat per aquest dissabte a les 3 la continuació de l'Assemblea, on doncs, continuarem parlant de l'Espai Barça i si decideixen aprovar-ho, el que sí que els hi vull dir és important que aquest sí haurà de ser ratificat per un referèndum de tots els socis i socis.
Els estatuts marquen que en una operació d'aquestes característiques, on es demana finançar l'Espai Barça fins a 1.500 milions d'euros, sigui l'Assemblea de Compromissaris qui l'autoritzi, per això s'havia establert així. Pel que sabem a RAC1 de fons del club, la intenció és que el referèndum vinculant se celebri aviat, abans que acabi l'any. Hi ha certa pressa perquè les obres les volen començar ja el proper estiu. També és molt possible que quan es celebri el referèndum, el club ja hagi anunciat si Goldman Sachs, amb qui està tant més avançades les negociacions, és finalment el vehiculador financer de l'operació. L'Assemblea reprendrà dissabte en el mateix punt que es va deixar exactament, la votació del finançament. No serà finalment el Sant Jordi Club, sinó que serà el pàrquing de davant del Palau Blaugrana amb una gran carpa. Es va anunciar ahir aquest canvi. La primera convocatòria a les 3 i la segona a 3:45 de la tarda. A 2:45 hi haurà refrigeri per als assistents i estan convocats tots els compromissaris, independentment que anessin diumenge a l'Assemblea o no.
Perfecte. Marta Ramon, moltíssimes gràcies.
Que vagi bé.
Encara relacionat amb Joan Laporta, Albert Bassas, bon dia.
Bon dia, Xavi.
El Confidencial publica avui una informació que parla dels avals de la Junta Blaugrana.
Sí, diu que Laporta ha demanat al Consell Superior d'Esports eliminar els avals que l'obligarien a ell i als seus directius a respondre amb el seu patrimoni si el club tanca la temporada que ve amb pèrdues. Segons aquesta informació, Laporta li ha demanat a l'exdirigent blaugrana Albert Soler, actualment director general del CCD, canviar directament la llei de l'esport que obliga els directius a avalar el 15% del pressupost si el club registra números vermells com li passa ara al Barça. En aquest sentit, ahir precisament vam explicar, tu diràs, que la Lliga ja li ha obert un expedient administratiu al club per valorar i quantificar l'aval que Laporta i la seva junta han de presentar a partir del mes de novembre per cobrir les garanties de la pròxima temporada. La patronal de Javier Tebas també ha de decidir quina quantitat dels 481 milions de pèrdues amb què s'ha tancat l'actual exercici li computa precisament a la junta de Laporta.
Això, el Confidencial, també, cosa que explicàvem ahir al Tu diràs, a Mundo Deportivo avui entrevista a Umtiti, és la primera del central francès en molt de temps, Bassas.
S'hi ha trencat el seu silenci, reconeix que ha passat un calvari amb la seva lesió de genoll en aquests darrers 3 anys i explica que encara que a la gent no li sembli, ha invertit molt de temps i molt de treball en la seva recuperació.
Soy un trabajador, la verdad es que es mi vida, el fútbol es mi vida y Barcelona es mi club y al final tenía que trabajar más que todo el mundo y lo hago cada día, pero yo creo que la gente, como yo no hablo, la gente piensa que yo no hago nada, que estoy en mi sofá así todo el día y sin hacer nada, pero yo en casa trabajo, entreno todos los días.
És un treballador. Durant tot aquest període, Umtiti ha hagut de suportar les crítiques de l'afició, diu que s'ha sentit incomprès i que fins i tot ha plorat, però tot i això no es veu en un altre lloc que no sigui aquí, tot i haver tingut ofertes, ha dit, d'altres clubs importants.
No me veo como jugar en un otro club, imposible. La verdad es que ahora mismo estoy como muy, lo tengo claro, que quiero como ganar aquí, demostrar que tengo el nivel para jugar aquí y yo no pienso como a irme o no sé, no. Lo más importante era como recuperarme y demostrar a todo el mundo que Samu está bien.
Umtiti deixa clar que això que escoltàvem ja està bé, recuperat, segons ell, a punt per tornar a rendir el millor nivell o fins i tot, Xavi, més que això.
Carai.
Seguro. He cambiado todo el nivel, no sé, de mi comida, de los entrenamientos y me veo como más fuerte y más rápido que antes.
I ha afegit que continua esperant una oportunitat de Ronald Koeman que de moment no arriba.
Encara en clau Barça, per tancar el tema blaugrana, un últim apunt sobre l'expresident Josep Maria Bartomeu reconeixent per primera vegada que la seva política econòmica anava massa al límit.
En declaracions al programa Vaques Sagrades de TV3, l'expresident del Barça admet que sobretot va cometre un parell d'errors durant el seu mandat, un relacionat amb la gestió econòmica i l'altre no destituir Valverde després d'Anfield.
Un greu, no? Per exemple, doncs no haver valorat després de Liverpool que calia fer el canvi, per exemple, des de Liverpool calia fer un canvi i jo vaig escoltar més els jugadors que em van dir, doncs, seguim com estem, seguim l'entrenador, seguim nosaltres. Un error meu, perquè va ser un error meu. L'altre, per exemple, doncs, potser que no sabíem que hi hauria Covid l'any 2020, i és veritat que en aquests darrers anys anàvem molt al límit amb el fair play financer i la massa salarial.
En el que no ha assumit cap culpa és, en canvi, en el mal estat de l'estadi, del que assegura que si s'ha seguit obrint és perquè no està en tan males condicions.
Però l'estadi s'hi pot anar, s'hi pot veure partits. Aquests informes que aquests dies apareixien són informes que són interns del club, no van a la junta directiva. La junta no analitza el que passa. Els tècnics del club decideixen i, evidentment, el club ha tingut sempre obert el camp perquè hi havia els permisos de bombers i de l'Ajuntament de Barcelona.
En aquesta entrevista, Bartomeu també ha reconegut que el Barça va tenir sobre la taula l'oportunitat de fitxar Mbappé, però que els tècnics la van desestimar.
Tornant a la Lliga de Campions, la tercera jornada comença avui amb dos equips de la Lliga Espanyola implicats, que són el Real Madrid, visitant el Shakhtar, i l'Atlètic de Madrid. De fet, és el partit destacat de la jornada que rebrà el Liverpool. Gemma Montero, bon dia.
Bon dia. El Real Madrid és segon de grup amb 3 punts i vol reprendre les bones sensacions després de perdre a casa contra el Sheriff, que ara mateix en suma 6 i és el líder d'aquest grup. Ancelotti recupera Marcelo i Mendy al lateral esquerre, però torna a ser baixa Hazard amb molèsties musculars i que encara és dubte, per tant, pel clàssic de diumenge al Camp Nou. Ancelotti explicava ahir que un cop vist el desordre del seu equip al camp, ara ja té clar quin és el sistema més adequat.
Si no hemos mostrado una clara identidad, algo ha pasado. Esto no era... Puede ser que algunos momentos de los partidos hemos fallado, intentado, sí. He intentado a veces de defender con un 4-4-2, como hemos hecho contra Español. No ha salido bien. La idea que tengo ahora es muy clara. Esto de este equipo tiene que jugar 4-3-3. No hay otra manera.
L'altre partit del grup D serà l'Inter-Sheriff. Recordem que Shakhtar i Inter de Milà estan empatats a un punt. El grup B, l'Atlètic de Madrid i el Liverpool, es troben avui al Wanda Metropolitano. Els matalassers són segons amb 4 punts i els anglesos líders amb 6. Simeone ha de recuperar 3 lesionats, són Jiménez, Cunha i Llorente, i davant tindrà un Liverpool en un gran estat de forma i que no s'escapa als elogis de Simeone.
Ser, ver al Liverpool, te gusta verlo jugar porque presiona alto, porque juega... con la línea muy corta, porque tiene movilidad, porque es contundente, porque tiene un duelo uno contra uno sin miedo a jugar con muchos espacios por detrás, porque tiene un contragolpe formidable. Creo que la presencia y la vuelta y el regreso de Van Dijk le dio la seguridad que la temporada pasada quizás con otros futbolistas no pudo tener.
El partit es juga a les 9, a la mateixa hora l'altre partit del grup, el Porto-Milan.
I pel que fa als dos grups que ens falten per repassar, el grup A, a priori el de més nivell, el vigent sotscampió, el Manchester City, visitarà a 6:45 el Bruges i a 9:00 el PSG rebrà el Leipzig. De moment, a la classificació, PSG i Bruges tenen 4 punts, el City és tercer amb 3 i el Leipzig tanca el grup sense puntuar. Això al grup A, i en el grup C, els partits d'avui són, d'una banda, el... Ajax, que visitarà, o millor dit, rebrà el Dortmund, i finalment el Besiktas, que rebrà l'Sporting Club de Portugal. A la classificació tenim l'Ajax i el Dortmund, tots dos amb 6 punts, sense puntuar, Besiktas i Sporting Club de Portugal.
RAC 1 migdia.
Això pel que fa a la Lliga de Campions, a la Lliga Espanyola. Nova victòria de l'Espanyol, ahir contra el Cádiz, i que és la tercera consecutiva que aconsegueix a casa. Els 3 punts situen l'equip a la zona còmoda de la classificació. Eduard de Valle, bon dia.
Hola, Xavi, bon dia. Doncs sí, un triomf en un partit en què l'Espanyol va anar de menys a més. Es van veure dominats a la primera part i ho va tenir més controlat a la segona, en bona part gràcies a l'1-0, marcat per Raúl de Tomàs en l'última jugada d'aquest primer temps, un corna accidentat amb final feliç. Al segon temps, Nico Melamed va fer el segon en un xut que va rebotar en un defensa del Cádiz. En resum i conclusió, l'Espanyol està bé, inicia amb victòria un tram important de calendari, aconsegueix comoditat a la classificació i transmet sensacions d'equip sòlid. Per arrodonir-ho, l'RCD Stadium va tenir una bona entrada, prop de 16.000 aficionats, malgrat la pèssima hora de dilluns a 9:00 de la nit. Reaccions dels protagonistes. El primer golejador, Raúl de Tomás.
Que hemos dado un paso al frente y hemos hecho lo que veníamos haciendo, pero mejorándolo. Venimos de 2 victorias seguidas contra rivales importantes y sobre todo difíciles, y ahora hay que seguir pues eso, intentando sacar 3 puntos en cada campo que vayamos y sobre todo aquí en casa hacernos fuertes.
També era feliç Nico, autor del segon gol de la nit.
tenía muchas ganas, venía intentándolo semanas anteriores y se me ha hecho hoy. Muchísima ilusión y muchísima felicidad encima. Venimos con esa mentalidad de seguir creciendo, de seguir hacia arriba, de mirar cada vez más cada partido, ir a por los tres puntos desde la humildad, desde la paciencia que venimos teniendo hasta ahora.
Amb aquesta victòria, l'Espanyol és ara 11è a la classificació, amb 12 punts, a 4 de la zona europea, 7 per sobre del descens. Vicente Moreno no és que hi posi una mica d'aigua al vi, però sí que fa una crida a la calma.
Son 12 punts, tampoc li ha de tornar-se bojos, com sempre dic. Però són punts, si mires pues, els equips que estan per ahí, pues, hi ha equips també històrics, com som nosaltres. Entonces, home, preferim estar d'ahí cap amunt que d'ahí cap a baix, no? Entonces, crec que era molt important la victòria per a tots, especialment també per als nostres aficionats.
Aquesta tarda l'equip tornarà als entrenaments, jugarà dissabte el pròxim partit, dissabte a la tarda al camp de l'Elx. De cara a aquest partit, Vicente Moreno podria recuperar algun dels futbolistes tocats, com Aleix Vidal. Caldrà esperar, però, els pròxims dies.
Gràcies, Edu. Ahir també es va jugar l'Alavés Betis, amb victòria andalusa per 0-1, amb gol de Borja Iglesias en l'últim minut de partit. El Betis és ara 8è, empatat a punts amb el Barça, mentre que l'Alavés continua penúltim classificat amb 3 punts aconseguits. La segona divisió avui comença l'onzena jornada amb 3 partits. A les 7, Cartagena, Sporting i Osca Màlaga, i a les 9, el Tenerife Eibar. El Girona no juga fins dijous, quan visitarà el Mirandés. Bassas, avui ha parlat Mitchell.
Sí, ha parlat bàsicament de la necessitat de guanyar com més aviat millor. Per tant, contra el Mirandés toca, que ja van 4 partits que no ho aconsegueixen.
Hay que ganar un partido ya. Estamos en una situación difícil, delicada, y no te voy a decir yo que nuestro objetivo principal es luchar por el ascenso. Nuestro objetivo es ganar el jueves. Necesitamos ganar el jueves y ver que somos capaces.
Un Mitchell que també ha explicat que seguirà tenint les baixes de Pol Lozano, Ramon Terrats i Juncà, que encara no arriba a temps i segurament reapareixerà de cara al pròxim partit. Aquest Mirandés-Girona, recordem com tu deies, dijous a les 9 del vespre per tancar la jornada.
I encara un parell de punts més, Bassas, en futbol?
Sí, que la Premier League anglesa ha votat per majoria bloquejar els patrocinis del Newcastle per evitar que es beneficiïn d'acords amb empreses amb les que el govern o el fons saudita ja tenen relacions, en concret 18 dels 20 clubs. Només hi ha votat en contra el propi Newcastle i el Manchester City s'hi ha abstingut. El dia que la dissenyadora basca Alicia Rueda, després de superar un càncer, ha presentat aquest matí a la ciutat del futbol de Las Rozas el mocador solidari contra el càncer de mama fabricat a partir de les samarretes de la selecció espanyola de futbol.
Passen 2 minuts a 3 quarts de 3, pausa i tornem.
RAC 1. Torrons Vicenç és l'energia de la cursa de RAC 1. Us esperem a Badalona el 31 d'octubre. Movistar Prosegur Alarmes presenta una alarma que no és només una alarma.
I si passa res dolent a casa?
Reacciona de forma immediata davant una emergència i et dona assistència en menys de 29 segons trucant per tu a la policia.
I tot això què costa?
Ara per només 9,90 euros al mes fins a l'abril del 2022 contractant-la abans del 31 d'octubre. Consulta les condicions a les botigues Movistar o trucant al 900-200-730.
Compra ara al supermercat Bon Preu Esclat Online. Tria si vols anar a buscar la teva compra online a un dels nostres punts de recollida o si vols que te la portem a casa. El servei online a domicili està disponible a localitats d'Osona, el Vallès Oriental i Occidental, el Gironès i ara també el Maresme. Les despeses d'enviament de les 5 primeres compres són gratis. Consulta els detalls de la promoció a bonpreuesclat.com.
Minut a minut amb el Barça. Aconsegueix amb Mundo Deportivo el rellotge oficial del Barça. Un rellotge exclusiu amb un disseny únic per lluir els colors del teu equip. Ja a la venda al teu quiosc, només amb Mundo Deportivo.
RAC 1 migdia.
Obrim ja plana poliesportiva parlant de bàsquet, perquè entre les cites que tenim per avui destacar el debut del Joventut a l'Eurocup, Bassas.
Els badalonins visiten la pista del Trento a les 8 del vespre en el primer partit d'una fase de grups que aquesta vegada en té un total de 19. Són dos grups de 10 equips i els 8 primers passen als vuitens de final. A partir d'aquí, eliminatòries a partit únic, a la pista del millor classificat fins a la gran final, també a un sol partit. Sentim el base verd i negre, Guillem Vives, explicant com afronten aquesta competició.
Anem amb ambició, amb il·lusió. Ja des de la pretemporada sabíem que l'Eurocup era una competició il·lusionant per nosaltres, que venim d'una derrota dura, però crec que això també ens ajuda a afrontar l'inici de l'Eurocup, que, com he dit, ens motiva molt.
Per aquest partit, la penya tindrà les baixes d'Artur Zagari i de Ferran Bassas.
Això a l'Eurocup, i a l'NBA comença la competició aquesta matinada, i amb l'Albert Pedrol hem preparat aquesta guia pràctica per no perdre's detall.
5, 4, 3, 2, 1. Els Milwaukee Bucks i els Brooklyn Nets, és a dir, el partit entre els vigents campions de l'NBA i els aspirants a destronar-los a l'est, dona el tret de sortir d'aquesta matinada, a 2:15 hora catalana, a la temporada que commemora el 75è aniversari de la Lliga, una campanya meravellosament atípica perquè torna a la normalitat. I després de 2 anys en què la rutina ha brillat per la seva absència per culpa de la pandèmia, veure pavellons plens i una Lliga regular de 82 partits que comença l'octubre i que acaba el juny amb les finals de l'NBA, ara com ara sí que és una notícia. Un any més, els aficionats del millor bàsquet del món hauran de tenir el paquet d'esports de Movistar o bé contractar l'NBA Game Pass per uns 130 euros per tal de no perdre's cap detall d'una temporada en què la pandèmia ja comença a ser història, malgrat que antivacunes i pesos pesants de la Lliga, com ara Kyrie Irving, insisteixin a mantenir-la ben present.
Pedro, el deixa't de vacunes, amb qui hem d'anar?
Amb els Knicks, sempre.
Però aquests no guanyen mai.
Aquest any sí que tenen...
Deixa't d'històries, va, comencem. Els millors equips de la conferència est.
Doncs és una de les conferències est més millorades dels últims anys. Els Milwaukee Bucks de Giannis Antetokounmpo, vigents campions, defensen títol i ho fan com a ferms candidats per revalidar-lo. Els seus principals opositors seran els Brooklyn Nets de Kevin Durant, James Harden i, vaja, Blake Griffin, perquè Kyrie Irving segueix apartat de la franquícia fins que no es vacuni. En les travesses tampoc no podem descartar ni els Heat de Jimmy Butler, Duncan Robinson i l'acabat d'aterrar Kyle Lowry, ni tampoc els Hawks, en aquest cas de Trey Young.
I els Knicks?
Canviem de conferència. I anem a l'Oest per destacar els renovadíssims Lakers de Los Angeles, de LeBron James, Anthony Davis i Russell Westbrook, un altre Big Three que es jugarà a la conferència amb els Phoenix Suns de Chris Paul i de Devin Booker, els subcampions de la temporada passada, amb els Warriors també de Stephen Curry i d'un Klay Thompson que tothom espera que reaparegui en forma, i amb els Mavericks de Luka Doncic, clar aspirant aquesta temporada a rellevar el serbi Nikola Jokic com a MVP. I escolteu, dues dates que no se'ls poden oblidar: del 18 al 20 de febrer es disputa l'All-Star a Cleveland, nova ciutat de Ricky Rubio, i el 23 de juny tindrem draft. 10 mesos de glòria que comencen aquesta matinada pels que no volen dormir.
Agrada l'espectacle al Pedrol. Avui comença la NBA, doncs, pendents de la millor lliga de bàsquet del món en motor. En continuació escoltarem Laia Sanz, que, per cert, poca celebració haurà pogut fer del Mundial d'Enduro aconseguit diumenge a França. Avui ja fa les maletes per marxar cap a Sardenya a competir a l'Extreme E, és a dir, en cotxe elèctric. Ahir el nit va passar pel... Tu diràs, Gemma.
Sí, per explicar, entre altres coses, per què va arrasar el cap de setmana passat a l'hora de fer-se amb el 6è Mundial d'Enduro amb força superioritat sobre la resta de rivals.
Aquí tenia un pèl de marge d'error, però sí que vaig fer una bona cursa sense errors, sense arriscar massa, i tot i així, doncs, fent una bona diferència de temps. O sigui que jo crec que també es notava, no?, sobretot les primeres carreres, la falta de ritme de curses i de fer enduro durant aquests 3 anys, i aquí potser m'he començat també a trobar cada vegada millor.
Sant Almatia també, el tu diràs, que compaginar el Mundial de Trial amb el d'Enduro ha estat més complicat del que ella mateixa s'esperava.
Tant les meves rivals al Trial com les meves rivals a l'Enduro només fan això. Hi ha hagut algun punt de la temporada que he de dir que potser em penedia una mica d'haver sigut massa optimista a principi d'any, no?, i d'haver-me emocionat massa, dir, va, doncs provem les dues coses, i sí, però bueno, al final ha sortit tot molt bé.
Laia Sanz va aconseguir diumenge, recordem, el seu segon mundial en un mes, perquè el setembre va aixecar el 14è de trial i diumenge el 6è d'enduro. Sanz vol avui cap a Sardenya per participar el pròxim cap de setmana a l'Express Island, la quarta prova de l'Extreme E, el campionat de 4x4 elèctric, que li serveix també de preparació pel Dakar.
I què ens falta per saber, Gemma?
En tenis, el número 1 del món, Novak Djokovic, no ha volgut aclarir avui si s'ha vacunat o no de Covid en declaracions a la premsa del seu país, i tampoc no ha desvelat si participarà a l'Open d'Austràlia del mes de gener. El torneig podria establir com a obligatòria la pauta de vacunació. Djokovic sí que ha confirmat, en canvi, que jugarà al Masters de París, al torneig de Torí i la Copa Davis al novembre. Teresa Perales, que rebrà el Premi Princesa d'Astúries aquesta setmana, ha confirmat avui que té previst continuar competint i que la seva intenció és ser als Jocs Paralímpics de París 2024. I en futbol sala, avui és dia de partit pel Barça, els blaugranes reben el Betis al Palau a partir de 2:15 del vespre amb la novetat de Carlos Ortiz.
D'aquí a 6 minuts seran les 3, farem una pausa i de seguida ho rematem.
RAC 1. Els professionals trien Bricomart, perquè oferim una àmplia gamma de marques de qualitat líders del sector de la construcció. I, com no pot ser d'altra manera, amb el millor assessorament professional. Per alguna cosa som el millor aliat de les teves obres. L'autèntic magatzem de la construcció i la reforma, pensat per a professionals. Bricomart.
Descobreix la nova manera de viure el lloguer. Portes obertes dels pisos amb serveis singulars Bicorp Barcelona Sants. El 22 i 23 d'octubre, de 10 del matí a 8:45 del vespre, al carrer Parcerisa 25. T'hi esperem. Més informació a be-corp.com.
Els carburants BP Ultimate amb tecnologia Active et donen fins a 56 km més per dipòsit. Fins a 56 km més perquè quan hagis d'agafar la sortida 22 i acabis a la 32, que el menys dolorós sigui malgastar carburant. El benefici s'aconsegueix amb el temps i pot variar a causa de diferents factors. Més informació a bp.com.
Gourmet La Vanguardia presenta l'autèntica Catània Codier en una selecció exclusiva. Les varietats de Codier, original, xocolata negra, cafè, sal de l'Himàlaia i duet de crema catalana, acompanyades d'una ampolla de Cremona Imperial 2015. Un pack valorat en 55 euros, ara per només 32. Compra-la a gourmetlavanguardia.com. Patrocinat per Codier Catànies.
Preparats? Llestos? Ja! RAC1, amb el suport de l'Ajuntament de Badalona.
Direxis Tuxal.
CaixaBank.
Mizuno.
Fiat Assegurances.
Xarxa Fort de Catalunya.
I Torrons Vicenç us convida a participar a la 6ª cursa de RAC1 a Badalona. El diumenge 31 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres per 5.000 participants corrent pel passeig marítim i al centre de Badalona.
Seguint totes les mesures de seguretat anti-Covid.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Inscriviu-vos.
Corre, jo! Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC1.
Ben cursa, tots som 1. Amb la col·laboració de Montse Interiors, Eurofitness i Robin Hat.
I els últims minuts d'aquest RAC1 migdia, com sempre, per l'actualitat cultural, el Filmets de Badalona torna aquest divendres amb pràcticament tota l'activitat presencial i aforaments complets. El Festival de Cinema és el primer que es fa íntegrament amb el 100% d'ocupació des que va començar la pandèmia, Maria Cusó.
Així és, una notícia, la de l'ampliació dels aforaments, que l'organització del festival ha rebut amb els braços oberts. Ara bé, asseguren que no han tingut prou marge per informar els espectadors i els fa patir que potser no s'omplin totes les sessions. En parla el director artístic de Filmets, Agustí Argelic.
Incertesa és per optimisme. Que no omplim, és igual. Tenim la capacitat, i això ens fa contents, de poder aspirar al 100%. No hem tingut prou temps per treballar-ho, perquè això és de fa 3 dies, d'aquest divendres passat. Pot haver-hi aquesta recança, però també pot haver-hi les ganes de la gent de poder gaudir cultura en directe i presencialment.
La 47a edició del Filmets arrenca aquest divendres a les 8 del vespre amb una doble sessió al Teatre Zorrilla. S'hi podrem veure The Letter Room, una pel·lícula nominada als Òscar, i Mi querido Juan Manuel, amb Maria Molins i Miguel Ángel Jenner. El festival, que s'allarga fins a final de mes, projectarà més de 230 curts, la majoria dels quals es podrà veure presencialment. A més, dilluns, l'actriu Assumpta Serna rebrà la Venus d'or del festival.
El Festival de Circ Elefant d'Or de Girona arriba a la 10a edició amb la xifra més elevada d'artistes de tota la història del certamen. En total hi participaran més de 90 artistes d'11 països del món. Destaquen els grups acrobàtics de Rússia o l'Equador i noves disciplines com la xarxa aèria. Tornem a Girona, Bàrbara.
De la meitat de la programació anunciada, la majoria dels artistes provenen dels països de l'est. Malabaristes o cintes aèries basades en una història d'Anna Karenina són alguns dels espectacles que s'hi faran. Els organitzadors esperen que la situació sanitària millori en d'altres països per permetre la mobilitat, com ara a l'Amèrica Llatina i a la Xina. Genís Matabosc n'és el director.
Volem que hi hagi un mercat, que hi hagi molts més artistes d'Amèrica Llatina presents, i jo crec que això ho aconseguirem. I volem que hi hagi també, com sempre hi ha hagut al festival, una nota asiàtica a dins la pista de la Fandor.
Després de l'edició especial celebrada al Pavelló de Fontejau, el festival, que es farà del 17 al 22 de febrer, recupera la carpa instal·lada en el Camp de Mart a la Devesa amb el 100% d'aforament. Hi haurà 38.000 butaques disponibles en les 16 representacions. També recupera el mercat de circ al Palau Firal.
Gràcies, Bàrbara, i acabem amb música, perquè aquesta nit David Ros actua a la Torre Bellesguard de Barcelona. tracta d'un concert íntim organitzat per RAC1 i Endesa per impulsar nous artistes de l'escena catalana. L'actuació serà a partir de les 8 del vespre. I Moderat se suma al cartell del Sónar. Berlinès, un dels més estimats de la música electrònica actual, se suma al cartell del festival que es farà del 16 al 18 de juny de l'any que ve a Barcelona. Els alemanys hi presentaran els temes del seu nou treball que està a punt de publicar-se.